Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts com cada setmana en aquest temps de trot d'èxit aquí a Ràdio Èxit, com sempre, cada dimecres disposats a comentar tot allò que fa referència a l'actualitat del món del trot i dels cavalls. En definitiva, parlarem, com ja és habitual, de resultats, parlarem de diferents protagonistes i crec que parlarem algú de còlics avui. Hola, Toni Bonet, com estàs?
Bones tardes.
Bones tardes, com va?
Molt bé.
Com han anat les carreres?
Aquesta setmana hem tingut unes carretes bones,
sí, no?
Mogudetes, sobretot molt, molt ben dotades econòmicament, cosa que feia temps
que no passava.
No? Gràcies al govern balear, els dies de les Illes Balears, hem tingut una petita subvenció amb més sous, i ha ajudat que hi hagués un bon programa, vull dir que hi ha hagut un parell de carreres guapes i han estat un poquet animades.
Molt bé, de tot això parlarem una miqueta. Ara anem a fer una aturada per publicitat i després entrem en matèria.
Chico i Cati TV, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati TV, distribución de piensos. Chico y Cati.
Aquí seguim en directe a Ràdio Èxit i tots aquells que ens vulguen seguir també a través de TEF, ara mateix en directe a Televisió Divisi Formentera, surt aquest programa aquí en els estudis de Ràdio Èxit, en els diferents protagonistes que tindrem. Esperem, un serà a través de línia telefònica, Naitor Cívico, un aprenent que va estar a Cipodron Son Pardo aquest passat dia 28, amb molta projecció i amb moltes ganes de fer-ho bé. Naitor Cívico, que és rècord de Cipodrom de Sant Rafel, no, Toni?
Sí, hem de dir que Naitor Cívico aquesta setmana, el dia 28 de febrer, corria a Cipodrom de Son Pardo, amb una de les egos de provet de la seva quadra, però que justament ell és esmenador, jockey, a més d'encara que sigui aprenent, que ostenta els dos rècords actuals de la pista de Sant Rafel. Vull dir, un fet fa 15 dies en Noloca aquí, en 1-14-9, en carrera oficial, i fa un parell de mesos, a un maig que es va fer especial en Meriem, que també va guanyar, i té rècord de la pista, si no vaig equivocat, això també li haurem de demanar a ell, que ara segur, però a 14-4, si no vaig equivocat, també, damunt la mateixa distància. Un atlet que, per la vista, aquestes egos els sap treure molt bé el profit i que se li donen molt bé, i que era el dia 28, jo em pensava que hi havíem anat perquè l'havia vist moltes vegades per Son Pardo, però no...
Va debutar Son Pardo,
que no és tothom que té el gust i ganes de poder córrer un hipodromo com aquest, i menys amb un cavall teu, encara és molt més difícil, vull dir.
Molt bé, esperem que arribin a Gemma Soto i que s'incorpori en el programa.
La tenim en camí.
Molt bé, i perquè tindrem com sempre temes de la màxima actualitat també dins el món de la veterinària. Si t'apareix en carreres, comentant una mica resultats, no?
Bueno, podríem anar comentant un poquet de resultats, si cas, de les carreres d'aquesta setmana. Em dedica a la primera carrera que hi havia...
És que ho vagin per TEF, veuran carreres, no?
És que vagin per TEF, veuran carreres, i és que no m'ho escoltaran.
La primera
carrera aquest diumenge era una especial per potros, de 3 anys, no? Em dedica, sí, que hem de destacar que aquesta setmana hi havia 7 participants. El que passa que molt verds, tots ells molt verds, i es pot dir que llevat d'un o dos que destacassin, tot el que més va ser un poquet fluixet, no? Hem de destacar la bona actuació que va fer un cavall que venia de preparar-se per Palma, el que va ser distanciat dins els darrers 100 metres, que és en Vic Star, va fer una carrera espectacular, tot i que va tenir una desmuntada a la sortida, no? La sortida va agafar cap i corda, el cavall Boy Perfect, que és un cavall que ja du bastantes carreres fetes, darrere d'ell li seguia el cavall en Blake Dasson, que va ser el cavall que va fer primer en aquesta carrera, que si no és el millor, però sí que s'està mostrant últimament molt regular, que està fent de que sempre estigui sumant. Si no està primer, està segon, està tercer. En aquesta carrera hem de dir que el cavall que feia 15 dies havia fet primer, l'havia anat en Toni Carreras, un mallorquí que sol estar bastant per Eivissa o sol venir bastant per Eivissa. No el manava ell, el manava Vicente Marín, no va fer tan bon paper, i és que manava ell en bon tier CB, un cavall que si mos havia demostrat fa una temporada que era bastant millor, aquesta setmana, encara que està demanat d'un professional de Palma, va demostrar alguna flaquesa. Vull dir, va fer segon, igual que els altres que van fer premis, no perquè els estessin bé, sinó perquè varen fallar. Vull dir, aquí es pot veure els darrers 1000 metres de carrera, on en Boit Perfect va davant, va tranquil, on només has incuriat un poquet ara, a partir d'ara, a partir dels darrers 700 metres, per en Vic Star, i que a partir d'aquí només hi havia, com aquell que diu, tres competidors en carrera, que eren en Boit Perfect, en Blake Dasson i en Vic Star. Era una carrera, com aquell que diu, jo m'esperava veure més qualitat en els altres potros. N'hi havia un que és de preparació mitges entre jo i el meu germà, apropiat de la penya Night Chaplin, que mos havia entrenat molt bé fer 10 dies, mos pensaven que mos aniria molt millor, però, clar, el debut sempre falla un poquet, no? I vull pensar que un poquet li va passar el mateix a Segu, a Benares, que és un ego que molta gent l'ha vist entrenar per dins la pista i que l'havien vist fer molta via algun dia d'entreno. Vull pensar que també ha estat un poquet el fallo que ha tingut, no? Crec que aquests potros, quan duran un poquet més de rodatge, trauran molt més bon profit, trauran molt més bon resultat i es veurà una carrera molt més competitiva que no. Ara podem veure, per exemple, amb imatges, nosaltres ho retransmitrem per la tele, els darrers 500 o els darrers 300 metres ja de carrera, on en Vic Star s'avança tot sol en solitari ja per la primera plaça, on allí en Boit Perfect bota, no sap seguir el ritme de set descontrincant i el distancien, però aquí en els darrers 50 metres veiem uns fallos de trot en su cavall que fa primer. El que resulta que aquests fallos de trot, sumat en els bots que havia fet els primers metres de carrera, el van distanciar. Vull dir, aquí va quedar pues, en primera posició en Blake Dasson, tot i fer un bot en els darrers 300 metres també, segon en Bontier CB, que crec que va ser l'únic que va fer un petit bot només, però molt poc havia, un temps de 1.36 en 3, i tercer en Blues Boy, un temps de 1.37 en 0. Vull dir, que encara que els altres fessin votassin això, vull dir, aquí va ser una carrera un poquet especial, vull dir, un poquet va deixar
que no va arribar, no?
Un poquet de xis. En aquests potros estaven molt, molt, molt verds per poder seguir corregant, vull dir, no? La segona carrera sí que hem de dir que aquí va ser una carrera un poquet que nosaltres ja l'havíem dat per favorit, un cavall que crec que no havia guanyat cap vegada a Eivissa, és nascut a Eivissa, criat a Eivissa, però sempre el manava seu propietari, que supos que algun dia el podran tenir per aquí, és un amateur, és en Joan Costa, un amateur molt bona persona i tal, però que s'hora si mateix de lo millor treure'ls i 100% d'aprofit en els cavalls li ha costat un poquet, no? Aquesta vegada el va deixar en mans d'en Toni Carreras, d'aquest manador mallorquí que hem dit que va venir aquesta setmana, sortia tot sol en els 50, en el cap de la carrera, 2.100 metres tot sol, i va aprofitar per demostrar que el cavall és bo. Els cavalls, bueno, altres sempre hem pensat que aquest cavall a la categoria que corre de Sebre guanya algun dia, i aquesta setmana ho va demostrar. Vull dir, la primera vegada que se li ha posat un manador un poquet sense d'adjectar res en el propietari, en Joan, perquè en Joan ho ha fet tot el bé que sabia, no?
Però bé, un professional.
En posar-li un professional, el cavall ha demostrat que té una categoria que no me l'esperava. A més, va guanyar fàcil. Vull dir, no va ser una carrera que tingués que guanyar en dificultat. Va anar davant tota la carrera, va estar un poquet incordiat els darrers metres, però molt poquet. Vull dir, en cap moment hi va haver cap cavall que se li pogués posar damunt i li digués, mira, et anem a guanyar. Sí, hem de dir també que clar, els altres contrincants li tenien un hàndicap de 50 metres a ell, no? Vulgues, no vulgues, estan parlant de categories un poquet igualades, i quan els teus rivals et donen 50 metres d'avantatge, sempre tens un poquet de marge de rectificar alguna cosa. Però bueno, era un cavall que sí que havíem vist que s'havia sortit molt ràpid, que normalment tant autostart com peu aturat, el problema seu no era la sortida, i que sí que era que el darrer cortejava, o que sabia el darrer, els darrers metres sabia fer un bot, no? I en canvi aquesta setmana no, l'hem vist més segur que mai, on sí que em dedica a un dels cavalls que va fer una carrera espectacular, és que fa tercer, vull dir, aquesta vegada va fer tota la carrera a fer 3, vull dir, a fer 3 és fent cada 800 metres de carrera, cada 800 metres, cada volta o cada curva, afegeixes 6 o 7 metres més de recorrido, no? És en Velocípedo del Sol, un cavall que tota sa carrera la fa a l'exterior, i això és, com aquell que diu, agotador. Tot i fer sa carrera d'aquest sistema, cosa que ser un manador ho té per costum, vull dir, no és que...
És lo habitual.
És lo habitual, és un cavall que va ser prestat dans sa talla, vull dir, no? Aquí ara, per exemple, veiem, estan vent ja quasi els darrers el que són els darrers 900 metres de carrera, on aquí en Volcán d'Ongari li prova de fer un poquet pressió, li prova d'intimidar-lo un poquet, però que en Valián d'un Swan en cap moment ni es veu sol·licitat pel manador, ni es veu forçat a haver de canviar ritme, segueix en el mateix ritme, segueix la mateixa manera de córrer, cosa que normalment era allà on començava a fallar ell, no? Que aquests darrers metres sempre ho tenia un poquet més delicat. Va demostrar que era superior, inclús ara aquí els darrers 500 metres veiem que els hi treu un poquet d'avantatge, els hi treu algun metre d'avantatge, i que se'n van totes ganes a guanyar. Vull dir, en cap moment va ser molestat per l'altre peloton. Sí que hi va haver un moment que pareixia que Nextor HP, un dels cavalls que venia de guanyar dos o tres carreres en aquesta categoria, tenia que per l'exterior fer-los-hi alguna cosa, però no va quedar tot així, no va reaccionar molt més, i a la darrera recta el cavall número 1, Valián d'un Suà, se'n va anar fàcil, vull dir, va guanyar en comoditat, seguit pel número 5 en Volcán d'Ongari, i el número 3 Nextor HP. En Velocípedo del Sol el darrer va ser distanciat un poquet per mal trot a la darrera recta, el mateix que va passar un poquet amb en Vickestar, en subpotro de la primera carrera, també els darrers metres o dins els darrers 2 o 300 metres no està permès fer cap canvi de tipus de trot, i allí sí que hi va haver uns problemes i també el varen distanciar.
Segona carrera. Segona carrera, que, bueno, recordem pues, que ens estan seguint, que són molts cada dimecres, que tenen l'oportunitat ara d'aquestes carreres que habitualment Antoni Benet ens comenta com a resultats, que tenen l'oportunitat avui, per exemple, de poder resseguir una part, un ratet, diríem, de la carrera a través de TEF, de Televisió Divisió Formentera. Anirem a la tercera carrera, que ja ens pot anar preparant l'Àlex.
Sí, deixarem els dos especials per llavors.
Però saludarem primer a Gemma, sí, que acaba d'arribar. Gemma, Soto, com estàs?
Hola,
Gemma.
Perdona el retraso.
No passa nada. Aquí estamos...
Mucha estamos titulación en Ibiza, ¿eh?
Estamos visionando carreras, ¿eh? ¿Qué te parece?
Perfecto.
Toni nos está dando los resultados de las carreras del pasado día 2, ¿no? De esta jornada especial, ¿no? Que hubo, sí, sí, en el hipódromo con motivo del Día de la Comunidad. Anem a la tercera.
A la tercera carrera sí que no és que m'ho sorprengués, perquè sí que el teníem dins es que podíem fer premi, però en Tour de Límit, un cavall que també va aprofitar el mateix cas un poquet que en Valián d'un Suà, sortir en 50 metres d'avantatge. Tour de Límit, un cavall que últimament es troba en una excel·lent forma, cavall que ve de fa mig any o 7 mesos de sortida d'una lesió i que cada dia es troba millor. Inclús aquesta setmana variant-se amb un grup de cavalls internacionals, vull dir, per un cavall nacional, siga mallorquí, o com el cas d'en Tour de Límit, que va venir els 3 anys aquí o en els 4, que ja el considerem a Ibisenc, no? Es poder-se variar en cavalls italians, en cavalls francesos, i que els hi doni batalla, és molt d'agrair, no? I sobretot perquè coneguent la gent que el té, són gent que el cuiden, que el mimen, i aquest cavall va dar molt bon resultat. Diumenge va anar cap i corda, tot el moment. Va estar un poquet incordiat els darrers 700 metres, se li van posar de vora d'ell, va ser en Erac de Xenó i no el de Torrella, que en aquell moment pareixia que el tenien que guanyar, inclús, perquè quan normal és que quan t'agafen els cavalls aquests francesos o italians, que són més forts que tu, tenen molt més bona via que tu, els darrers metres, la darrera volta, et solen guanyar, però en tot moment, el manador, en Jordi Ginart, es va trobar segur, faltaven 800 metres i ves en Jordi que no sol·licitaven el cavall en cap moment, que el duia tranquil, i que els que venien per darrere tampoc no mostraven que el poguessin guanyar. Vull dir, hi havia un cavall que podia ser un poquet de sorpresa, que era el cavall de les quadres Bessó, en Cuqui de Marlau, que el conduïa Antoni Carreras, però que...
Va ser el gran protagonista, Antoni Carreras.
Bueno, Antoni Carreras ja feia 15 dies havia vengut a Eivissa, és un manador que ja havia estat per aquí fa uns 7 o 8 anys, va estar un any quasi destinat aquí a Eivissa, ajudant, quan el Consell va fer la compra de Cipòdromo, ajudant a organitzar un poquet aquest assumpte, però... pensaven que aquest cavall amb Antoni Carreras potser daria un poquet la sorpresa, no? I els darrers 500 metres en Tudel i mig se'n va anar, els hi va fugir a tot el peloton uns 10 metres, en Cuqui de Marlau en aquell moment es posava en segona posició, els darrers 300 metres, però va fer més o menys el mateix que ha passat sempre. Es veu que els darrers 200-300 metres es va desunir un poc en el seu trot. Aquesta setmana em dedico als comissaris, però jo estava molt, molt, molt justos, i va tornar a haver-hi un altre cavall distanciat en els darrers 200-300 metres de carrera per trot irregular, diguem, sense que hi hagi una desmuntada. I en aquesta carrera per jo distancien en Cuqui de Marlau, ara parlant així un poquet no d'això, però distancien en Cuqui de Marlau, que li lleven el segon, i donen el segon a un altre ego que anava més o menys igual que en Cuqui de Marlau. Vull dir que és una carrera que no... que varen llevar un premi, es combinaven a llevar un premi a un cavall anant malament per dar-lo a un altre que també anava igual. Vull dir, crec que no van ser justos perquè si a cas ves valgut més, o que no en distanciessin cap o que distanciessin tots els que anaven malament en aquesta carrera i quedessin el premi en els dos o tres cavalls que havien anat bé. Mm-hmm. Que cosa que no varen fer.
Molt bé, hem parlat de tres carreres, fem una aturadeta un momentet, sí. Fem una aturadeta, un segon, simplement perquè na Gemma mos conti una mica de què parlarem avui, perquè crec que m'ha adelantat Antoni Benet que vamos a hablar de cólicos.
Sí, cólicos equinos.
Muy interesante.
Yo creo que es la mayor causa de muerte de caballos.
¿De muerte?
Sí.
O sea que es una de las, diríamos, enfermedades más graves.
Sí.
¿No? Muy bien, pues ara dins uns moments parlant de còlics. Anem amb les dues carreres que ens queden i d'aquesta manera ho fem ja...
Llavors entendrem tres més de
Son Pardo, no?
De Son Pardo, però ara anem...
Anem a la quarta.
Anem a la quarta, són les dues especials. Hi havia tres especials, una per Potos, que era la primera carrera, i hi havia una especial per nacionals i una especial per importats. La quarta carrera, especial per nacionals, on es favorito, que per naltros a priori era en Ultra Blay, on havia demostrat sempre una superioritat en aquell grup últimament, aquesta setmana es va desfonsar. Crec que va ser un poc un fallo, potser tàctic del manador, hem de pensar que en Adrián Escandella és un manador prenent, on ell sí que de tot d'una va reaccionar molt bé, agafant cap i cor de la sortida, no es va deixar intimidar en cap moment per la ràpida sortida que va tenir Nodin Black GS els primers 150 metres de carrera, però llavors sí que a partir d'aquí crec, jo havent vist la carrera en aquell moment i llavors havent-la una altra vegada repetida en su vídeo, crec que per jo es va deixar intimidar per coses de carreres, no? Es va trobar davant tot sol, amb un cavall que li guardava ses esquenes, i en aquell moment jo crec que ell va pecar d'innocent, frenant molt, 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 molt sa carrera, perquè aquest cavall, en aquesta mateixa distància, no fa molts de dies, va fer un temps de 1:17 i aquesta setmana va fer 3 segons més de via, vull dir, va fer 1:20. Va frenar molt el cavall, va regular molt el cavall i crec que aquí va ser allà on ell va ofegar, com aquell que diu tècnicament, vull dir, en el dur-lo tan frenat, en el dur-lo a tan poc ritme de velocitat, els seus rivals anaven molt frescos darrere d'ell i ell mateix es va cremar, com aquell naltros, com dèiem normalment així parlant de trotes, que l'ofegues, que cremes el cavall aguantant-lo, frenant-lo tot el que tu saps. Claro, i es va trobar que en els darrers 500, quan era l'hora de sol·licitar, aquell cavall estava gastat d'anar aguantat, d'anar frenat. I és un cavall que li agrada molt anar a un ritme, que és quasi sempre que ha guanyat sent anar a un ritme, i aquesta setmana va fallar un poquetell per jo tàcticament, no? No va poder fer prèmit, vull dir, hem de pensar que els darrers 400 o els darrers 500 metres van llançar un atac bastant fort. El primer que el va provocar l'atac va ser Norfeo del Sol, que faltant 600 metres o 500 metres treu per l'exterior de Nodin Black automàticament, que ara ho veurem en les imatges, es castiga per la teva, ho veurem les imatges, que no m'ho escoltarà, però en aquell moment veiem que van a un pas molt lent de carrera, van molt frenats, i això el que obliga és que els rivals que van darrere tu van molt frescos, van frenats, van tranquils, sense cap desgast, i sobretot quan parles en cavalls que tenen molta punta de velocitat, com per exemple pot ser Nodin Black, és un d'ells, o com un gran veterano que és el líder de l'Adil, que sempre sap aprofitar les deficiències de altres i que aprofita fent el segon. A faltant 600 metres, Norfeo del Sol llança un atac molt fort, per l'exterior se n'hi va Nodin Black que diu que se'n va endavant. I aquí, en aquest moment, n'Adrián amolla el cavall, li sol·licita el seu cavall. Jo crec que és allí on el cavall queda ofegat. Diguem, en el moment que ell veu que Nodin Black el supera, el cavall es dona per vençut, diguem, m'endú tot el rato aquí frenat, ara he de lluitar, no puc, estic cansat, i es dona per vençut. Inclús veurem una cosa, que aquest cavall normalment no ho sol fer-ho, que és cedera recta, es desplaça cap a l'exterior, inclús molestant un poc, arriba a molestar un poc en el líder de l'Adil i en els cavalls que li venen per darrere, com eren estar el Dauba. Vull dir, queda desfonsat en aquesta carrera, es fa primer el fa Nodin Black, fent un carreron, fent un 3-500 espectaculars, que és el que s'ha fet ell. Segona va fent líder de l'Adil, aprofitant la veterania que té, que és un cavall forjat amb aquest tipus de carreres. I tercer està el Dauba, que crec que si la carrera potser no hagués set tan lenta, aquest cavall hi hagués set, vull dir, tampoc no és un cavall que li agrada molt una punyida molt forta, sinó que els hi ha ritme. Va ser aquesta carrereta especial per nacionals que va ser emocionant, però...
Però és curiós que tal com planteges tu, i és hora d'explicar una mica la tàctica i la tècnica, no?, que es produeix damunt de la pròpia carrera, que si tu ho veus tan clar, que el manador que està en aquell moment pues, conduint... vagi, que frenant el cavall al final ho fas desfonsar-lo, no?
Són coses que hi ha molta gent que no ho entén. Hi ha cavalls, a veure, jo no és que en sàpiga ni més ni menys que el manador que el manava, no? Però sí que hi ha cavalls que a vegades hi ha un ritme de carrera que no els hi agrada. Hi ha cavalls que potser si van endavant els agrada seguir un ritme continu, no per exemple anar per explicar en quilòmetres per hora, no anar un moment a 50 km per hora, de sobte frenant a 35 i llavors tornant a 50. N'hi ha que els agrada d'una manera, n'hi ha que no.
Però bueno, qui coneix les possibilitats del cavall és qui el mana, no?
Sí, però jo crec que en aquest moment ell, quan es va veure, jo crec que va ser més una cosa de carrera, no? Que en aquell moment ell es veu...
De tàctica.
Sí, ell es veu les esquenes cobertes amb un cavall que pot ser arribar al seu, però que sí que obligava a tots els que volguessin adelantar-lo, passar a l'exterior a fer 3, que és molt difícil que en cavalls tan iguals et superin, però clar, ell no pensava que frenant tant, supos, no es pensava mai que en aquell moment es menjàs el cavall com li va passar, vull dir, el cavall...
Ja, però si és un cavall que vol un ritme i al final li frenes aquest ritme, és evident que arribarà...
Normalment sí que és veritat, el que sí que és veritat és que en Adrián crec que és la primera vegada que li veig a fer això, vull dir...
Que no ho tornarà a fer,
segurament que no perquè en Adrián normalment aquest cavall sempre l'havia manat, sí que agafava davant, però sempre el duia un ritmet, sempre el duia desahogat, i crec que és la primera vegada que el veig que el frena tant. Jo crec que ell mateix
se n'haurà dat compte.
Molt
bé, anem amb la darrera carrera.
La darrera carrera sí que hem de dir que va ser...
La més important.
La més important, era especial per importats, no? Però sí que va ser un bombazo. Hem de dir que va ser un bombazo, una, perquè...
Va guanyar
un cavall en Quick Williams, un cavall que havia estat ara últimament, els darrers mesos, correguem per Palma, propietat de Vicenç, correguem per Palma ses Premium, que per Palma havia tingut molt mala sort, no havia fet cap premi, com aquell que diu, i que justament el manava un dels propietaris, Antoni Marí, Antoni Hielo, és un molt amic meu, que d'aquí li mano un salut, no? I que ell, amb aquest cavall, tampoc mai el havia pogut disfrutar. Sempre per mala sort, és un cavall que sí que em dedica, és un cavall que és que no l'ha tocat, jo he tingut la sort de tocar, els que no l'ha tocat no s'ho creu, és un cavall molt complicat de manar, encara que no ho parega, no? I sobretot...
Engeni, un cavall engeni, o com?
Els primers metres de carrera és molt difícil, em ve sortit i ja està. I aquesta setmana, Antoni, es veu que ja s'ho agafa en tranquil·litat, en relax, i el cavall va sortir. El cavall va sortir, van agafar davant Internet B, un cavall italià que té una sortida espectacular, van fer els primers 400 metres de carrera molt forts, fent bastanta via, i a partir d'aquí es va frenar la carrera. Antoni Manquick Williams en aquell moment anava darrere de tot el peloton, en tots els rivals i sobretot en cavalls de molta categoria, com és la Minerva Gas, com és la Nostàlgica Ral, que és un ego que ha fet dins Sant Rafael, ha fet 15 a la mateixa distància, com és la Novalia, que també ha fet bastant bons resultats per aquí, i la Internet B, que també ha fet 15 un parell de vegades, però faltant mil i algun metre va trobar que la carrera estava molt frenada, va aprofitar que el seu cavall justament en aquesta categoria...
Avui va de frenes això, eh?
Sí, sí.
Avui va de...
Va trobar que la carrera es frenava molt, faltant 1.000 metres, que tots els seus rivals eren cavalls italians, cavalls com deien altres de sang americana, cavalls curts, aprofitant que era 2100, i van fer un atac espectacular faltant 1.000 metres. És que estiguen fent les imatges, ho veuran ara, treu per tot l'exterior faltant 900.000 metres de carrera, on inclús va fer quasi posar-se públic en peu, on tothom, tota la tribuna li deia Toni, dali, anima, venga, i ell va sol·licitar el cavall, travessa tot el peloton i es posa damunt d'internet bé, forçant d'aquesta manera que en internet no pugui aguantar el ritme de carrera que duia, sinó que tenga que sol·licitar el seu cavall, i fent que els darrers 200 o 300 metres o 400 metres, no sé exacte més o menys on va estar fet, però que els comissaris tinguessin que distanciar en internet B per trot irregular també. Vull dir, hi ha un moment que en internet B i en Quick Williams separen del peloton uns 10 metres, faltant 600 metres, i és allà on jo crec que li dona la victòria en Quick Williams, fer aquell canvi de ritme tan brusco, faltant 1.000 metres, que els altres no van saber aguantar, va fer que aquí hi hagués la diferència. Mm-hmm. Vull dir, no. Hem de pensar que la darrera curva encara hi havia un match entre en Quick Williams i en Internet B. En Internet B en els darrers 300 metres està distanciat, i darrere d'ell s'atracava molt segon a Nostàlgic Arral, que pareixia que en algun moment els tenia que superar, perquè també és un ego que té un remat molt fort. Però jo crec que aquests darrers 1.000 metres tan forts que va fer en Quick Williams, en Toni ser un manador que en cap moment va deixar de sol·licitar el cavall, que va seguir empenyeguent i fent que el cavall no fluixés, va fer de que el cavall fes un primer que ningú se l'esperava. Vull dir, quedar-se sorpresa justament d'aquesta carrera.
Molt bé. Aquesta va ser la bomba.
Aquesta va ser... Sí, més que res perquè era una carrera que no el daven per guanyador, el daven, pues, potser per fer un tercer, un quart, perquè és un cavall que sap que és molt complicat, que és un cavall que, si segons qui el mana, és més difícil de dur l'opuesto, diguem, de que les coses vagin bé. I justament... és més que res pel fet de que el manava l'amo, va, un dels propietaris, no? L'amo, en Toni, i va aconseguir per fer una victòria amb aquest cavall, que ell també se la mereixia, en Toni, perquè ha insistit, inclús ja havia, fa cosa de 3 mesos, ja havia tirat com aquell que diu, se t'ho va, eh? Diu, jo no, és que ja no el vull manar més, que el mani en Carlitos, o que el manis tu, o que el manis que sigui, i el torna a manar, pum, i fa aquest primer.
I guanya. Això vol dir que no hi ha que perdre mai l'esperança, en res, eh? En res. Molt bé, molt interessant, eh? Les carreres, les 5 carreres, quants d'euros van manejar
en
prèmits?
Perquè... mira, la primera carrera, que era un especial per nacionals, per nacional no, per potros de 3 anys, hi havia 500 euros a repartir, val? A les altres carreres que...
Això reparteix entre els 3 primers?
Entre els 4 primers, es repartien. Les altres que eren de sèrie, les dues altres que eren de sèrie, 700 i 700 a cada carrera, sèrie de la segona i la tercera, i la quarta i la quinta, que eren dos especials més importants, que eren el Premi Formentera i el Premi Eivissa, hi havia 900 euros a cada carrera.
Bueno, algú.
Hem de dir que, la veritat, es van portar bé el consell. També hem de dir que hi havia l'entrega de trofeus, hi havia en Vicenç Roig, junt amb... ara no em sortirà, però bueno, un altre
conseller.
No, era una consellera o del govern balear, no t'ho puc dir exacte tampoc, perquè bueno, justament m'ho fuit d'escap, però bueno, sí que hi havia presència política, que bueno, hi va haver-hi...
Eres de la comunitat.
Bueno, però és que moltes vegades, encara que hi hagi alguna cosa especial, no solen presentar, bueno, però, vull dir, hem de dir que sí.
Però darrerament sí, les coses...
Que sí que hem de dir també que hi havia... atraccions pels guerrers petits, perquè seien
molta gent o no?
Hi va haver-hi una bona entrada. La veritat és que, pensant
a
tot
que hi havia... passar de la rua, sí, i de tot això, no?
Que hi havia la rua i tal, hi va haver-hi una bona entrada pel fet de que hi havia bones carreres, va ser després de la rua, tot i així encara ens pensàvem que hi hauria més gent, però bueno, hi havia atraccions amb ponis, perquè els guerrers poguessin muntar per allí, hi havia castellos inxables, perquè els pares que venguen allí tampoc puguin deixar els garrits o puguin fer 4 cosetes, vull dir, no, pareix que últimament es va animant un poquet i que l'audiència, com dic jo, no l'audiència, no és pública, així podreu a Sant Rafael va augmentar.
Comença a estar present. Molt bé, això van ser les 5 carreres en prèmits, pena, és que fixa't en la cinquena, si hi hagués hagut apostes, haguessin sigut molt interessants, perquè en la sorpresa del guanyador,
hi hagués hagut poca gent que
una bona saltat. Una bona bossa.
Això era una cosa que ens falta tornar a reanimar.
Com està el tema d'Icibet? Com està?
De moment està molt aturat. Sí? Avui no n'hem parlat amb en Joan. La setmana passada em va dir que estava tot això en mans seues encara, en mans dels italians. Està aturat. Jo crec que aquesta setmana intentaran connectar un poquet amb ell, a veure què m'ho conta, a veure si això va endavant o va endarrere, perquè crec que ja té que estar més que clar. Vull dir, té que estar més que clar. No pot ser que això es vegi anant...
La cosa, la veritat, està molt, molt, molt adormida, sí. Eh? Pareixia que estava fet i de sobte ha hagut allà una frenada també, una no? Frenada, vull acabar de frenos, això, eh? Una frenada, sí. I en aquest cas es veu que la frenada és llarga. Molt bé, aquestes van ser les 5 carreres de Cipòdromo Sant Rafel, després parlarem de les carreres de Cipòdromo Sant Pardo, en presència de manadors i vicencs i de cavalls d'aquí també, no?
Sí, sí, sí.
Que serà també molt interessant. Va ser el dia 28, no?
El dia 28. Hi havia tres carreres on participaven entre ells 5 cavalls d'Eivissa.
Mm-hmm. Molt bé, són les 8 menys 24 minuts. Estem en directe aquí a Ràdio Èxit i estem a Trot d'Èxit, en el nostre programa de cada setmana. Hem parlat una mica de carreres, ara parlarem una mica de coses també molt interessants per tot aquest que tenen interès en cuidar el seu cavall, en estar molt atents a el que li puga passar al seu cavall i en tenir també la iniciativa i conèixer o poder comptar amb els coneixements necessaris per afrontar qualsevol tipus de dolència, de complicació o qualsevol novetat que es pugui anar produint en la pròpia vida del cavall, al llarg de la seva trajectòria vital, diríem, no? Gemma, hablamos la setmana passada de un tema molt interessant.
Hemiplegia laríngea.
Però en francès com era?
Cornage.
Hablamos del cornage. Hablamos, ¿tiene nombre en francès també?
Nosaltres tenim un escòlic i escòlic tancat, que per nosaltres quan parlem, ha tingut un còlic? Vale, és un mal de panxa. Quan ha tingut un còlic tancat, normalment és mala senya, perquè aquí a Eivissa es pot dir que el 99% dels casos que tenen còlic tancat es moren.
Bueno. No tenim, còlico no tenim... estrangulante. En palabras veterinarias.
Sí, ¿no? Sí, en palabras ya técnicas. Uh-huh. Muy bien, Gemma. Decías que es una de, bueno, pues de las situaciones más críticas, más complicadas a la hora de afrontar una dolencia de un caballo. ¿Por qué se produce el cólico?
Pues,
¿empezamos por aquí?
Sí, sí,
por aquí.
Perfecto. Mira, el sistema digestivo del caballo está...
¿Tenemos
está
imágenes diseñado. Hoy o no? ¿Tenemos?
Sí, tengo ¿sí? imágenes de caballos que tienen dolor cólico, que bueno, creo pues que lo digo, es muy importante.
Lo digo para los oyentes.
Que porque esas imágenes sí las he podido visualizar un poco antes, son imágenes que
son crues.
Quan veus un cavall que està amb aquests símptomes, normalment sol ser que tenen còlic. Vull dir, més que res perquè la gent
pugui... veure molt bé, no?
És perquè la gent pugui detectar, quan veig un cavall amb aquests símptomes, dir...
Pues en els nostres oients que tinguin l'oportunitat de poder contactar amb TEF ara mateix, podran veure les imatges i si no, anem molt compte, de meravella.
Bueno, mira...
Vamos, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce?
Mira, el sistema digestivo del caballo está muy mal hecho. Tiene un estómago muy pequeño... y no son capaces de vomitar. Entonces, cuando hay un problema en el intestino, ya sea intestino delgado o grueso, el estómago sigue produciendo ácido clorhídrico y un montón de sustancias líquidas, que sería nuestro vómito, que ellos no lo pueden expulsar. Llega un momento que puede incluso llegar a explotar este estómago.
O sea, revienta.
Sí, revienta, y una vez que revienta, ya consecuente peritonitis, ya no hay solución. ¿Por qué se produce esta obstrucción? Siempre un cólico normalmente viene del sistema digestivo y una vez que el caballo empieza con dolor, todo el intestino se para. Ya aunque no haya una obstrucción, aunque no haya un desplazamiento o un vólvulo, que significa un giro del intestino, todo se para y todo deja de funcionar. Tienen un umbral de dolor muy bajo, con un poquito de molestia en el intestino, hay problemas. No hay un tránsito digestivo.
Uh-huh.
Puede ser por unas causas obstructivas, estrangulantes o no estrangulantes. También hay otro tipo de cólico que es espasmódico, que es por una hipermotilidad intestinal. El tema de estrangulamiento del intestino es puede ser por una torsión, que es que el intestino gira sobre su propio eje y todas... toda la parte del intestino que queda aquí en esta torsión se necrosa porque no tiene riego sanguíneo. Entonces esto es el cólico más grave que tenemos, un vólvulo o una torsión de este tipo. Necesita cirugía para resolverlo. Y aparte los síntomas clínicos evolucionan muy rápido. Lo primero que hay que hacer es descomprimir el estómago, que se hace mediante un sondaje nasogástrico.
Uh-huh.
Vaciar todo lo que hay ahí dentro, que es el vómito, claro. O reflujo, se llama en palabras veterinarias. Y bueno, Cuando es un caso de un vólvulo, lo ideal es abrir, quitar el nudo y quitar la parte del intestino que está necrosada.
En este caso, cuando se produce y se, bueno, se decide la intervención, una intervención de estas características, bueno, como todas las intervenciones, supongo, pueden resultar exitosas o no, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no siempre es la solución, porque uh-huh. no siempre se consigue llegar a tiempo, en este uh-huh. caso, supongo, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, cuando se ha producido y sí se llega a tiempo, se produce una intervención quirúrgica, ¿este caballo, este animal, en qué condiciones futuras queda?
Bueno, depende de la proporción de intestino que se reseccione. Ajá. Si es mucho o la parte que sea, tenemos que tener en cuenta la alimentación. Siempre será una parte más estrecha por donde tiene que pasar el bolo alimenticio y muchas partes del intestino delgado, por ejemplo, que se encargan de absorber ciertos nutrientes, uh-huh. que si ya no tienes esta parte, pues tienes que suplementarlo de otra forma. Esto es, bueno, y luego las complicaciones posquirúrgicas. Ten en cuenta que se hace una incisión normalmente de unos 20 centímetros y que al levantarse el caballo todo el peso de sus vísceras tiene que estar aguantado por esta pared abdominal.
Hi ha vegades que jo, per sort o per desgràcia, he pogut veure dues operacions d'aquestes, no? Un dels cavalls que vaig poder veure va ser en Garrit M.A., un cavall que en aquell temps jo estava fent feina a Palma, un cavall de primer nivell nacional, i el varen haver d'operar de còlic, el va fer en Quique Parpal en aquell moment, va ser una operació espectacular. A més, aquell cavall en aquell moment va ser per culpa d'un tap, una calcificació, no?, del seu mateix menjar, com una espècie de pedra, no?, del que mengen, del que, per mort d'aquests cavalls, per sort o per desgràcia, no estan fets per viure exclusivament de cereal, com nosaltres tenim en competició, com quasi tothom els té a Eivissa, sinó que està fet per viure de past, vull dir, per menjar poc, sobretot molta herba, molta fibra, i durant quasi tot el dia, no? I aquest cavall tenia un tap, diguem, del que és el ventre gros en el ventre prim, tenia aquest tap fet. El varen operar, no va haver-hi cap problema, més que sí que va tenir una hèrnia abdominal, allà on es va haver de dur a Barcelona llavors arreglar-li aquesta hèrnia, no va poder quedar bé mai i no va poder arribar mai a competir com
altra vegada.
Llavors sí que hem de dar, per exemple, el cas del millor cavall nacional que hi ha hagut mai a Balears i que de moment encara està competint, que és en Trèbol, que està competint a París i que fa cosa de 2 anys va estar operat d'un còlic d'urgència i de vida o mort, i aquest cavall no fa més que dos mesos, que va, fa un mes va fer 12.
Claro, vull dir que, és el que he comentat, la circumstància del éxito de una intervenció o no, no? Uh-huh. I en este caso el futuro del caballo también dependerá de su propia opción después de una intervención a la hora de que pueda responder bien o no, ¿no? En claro. Este caso.
La veritat és que hem de dir que la Gemma no ha comentat és que per mala sort els cavalls no estan mal fets, sinó que nosaltres ja amb l'alimentació que no és adequada pel seu sistema digestiu, vull dir, l'estómac és petit, que el més important és que els hauríem de dar poques menjades moltes vegades en el dia, cosa que fèiem a Eivissa, fèiem al revés, sinó que els hi dàvem dos menjades i abundants, i llavors que no els hi ha molta fibra, al revés, els hi ha molt de cereal, que és una de les coses que també els empitjora. I llavors...
El tema de dar demasiados carbohidratos, bueno, estos caballos de competición los necesitan, pero para digerir estos carbohidratos hay unas bacterias dentro del intestino del caballo que cuando hay demasiados carbohidratos y trabajan demasiado, producen un pH ácido, producen gas y hay timpanismo dentro del intestino. Si estas bacterias incluso llegan a morirse, en su pared bacteriana hay una sustancia que es tóxica que pasa a la sangre y produce una endotoxemia. Esta es una complicación muy grave de los cólicos, que es que hay toxinas circulando por su sangre.
Fíjate, ¿no? Parece que un cólico no puede tener tantas complicaciones y imagínate, para un caballo es algo... Bueno, pues que puede elevar-le la mort.
Aquí
està,
és que a més, sobretot en cavalls que si estan amollats, si els que estan amollats tenen sort de tenir herba o això, doncs van menjant poquet a poquet, van menjant una miqueta aquí, una miqueta allà, i quasi mai tenen còlics. En canvi, sí que els cavalls que encara que estiguen amollats, tenen un putrero, però no tenen herba per menjar, solen fer és menjar arena, menjar perquè... Ells ho necessiten pel seu mateix estómac i a vegades venen molts de còlics també per causa d'haver menjat un poquet d'arena, per haver menjat un poquet de terra, el que sigui, perquè en aquell moment ho necessitaven, vull dir, i el fet de que tingues ventre gros davant del ventre prim fa de que això s'acumuli,
no.
D'això que s'acumuli,
corrige,
no.
Corrige.
No.
Corrige.
Estómago, intestino delgado, intestino grueso.
Uh-huh. El final del colon.
El ciego es donde normalmente se acumula mucho gas por el tema de la fermentación bacteriana. Mm. Cambios de alimentación, muy importante, siempre hacerlo progresivo, porque si haces un cambio brusco cambia el pH, las bacterias se mueren.
Al final ocurre un poco como en los humanos, ¿no? Cuando decimos de la necesaria equilibrio en la alimentación,
sí.
En el caballo también. Lo que pasa es que es lo que pasa también en los grandes deportistas, que a lo mejor recurren a un tipo de alimentación concreta para su musculación, para su resistencia, para su esfuerzo y tal, y me imagino que el caballo debe pasar lo mismo.
Hay que tener en cuenta que son herbívoros, que en la naturaleza se están 17, 18 horas comiendo, su sistema digestivo está siempre circulando y ellos siempre se están moviendo. Una vez que los metes dentro de una cuadra, no se mueven, o sea, la digestión es más lenta y no comen 17 horas al día, ni mucho menos.
Claro.
Quizá comen 2 horas al día.
O sea, lo ideal sería dejarlos pastando, ¿no?
Claro, lo natural.
Siempre se puede.
És que per això, per exemple, per dir un animal així que també que hem tingut previs, no, les vaques, per exemple, no, o les mateixes cabres, el que sempre s'intentava era tenir-les amullades, no, en el camp, tu sí que els hi daves la teva ració de farratge, la teva ració de cera, però llavors duien a pasturar, no? I les ovelles, per exemple, fan moltes hores pasturant, no? Les vaques antigament s'estacaven
per davant. I són rumiants.
Aquí està. I són rumiants que no és, encara ho tenen molt més fàcil que els cavalls, perquè digereixen dos vegades el seu mateix menjar, no? I cosa que no es fan en sus cavalls aquí, sobretot en sus de competició, és això, que estan molt de temps estabulats, menjades molt concentrades i poques menjades, cosa que no seria
el que... No és lo adequat. Más coses de los cólicos, Gemma.
Bueno, sobre los síntomas, que es bon que habrá gente que no lo haya visto,
sí.
Creo que lo primero que se nota es un caballo que no tiene apetito, que está triste, que tiene sudores.
Cuando veíamos el caballo ahí un poco...
Estos que aparecen en imágenes están inquietos, están rascando, están mirando la forma de tumbarse, otros se miran el abdomen, otros tiemblan, están inquietos. Hay otros que sobre todo los estrangulantes, que duelen muchísimo, empiezan a revolcarse, les da igual darse
de dolor,
golpes,
¿no?
Contra las paredes y puede ser peligroso, ¿eh? En estos casos hay que tener cuidado. Hay diferentes teorías sobre dejarlos tumbados, dejarlos revolcarse. Yo prefiero caminarlos, que caminando el dolor se les alivia. Hay veces que los dejas revolcarse y por casualidad, si tienen un desplazamiento, pueden volver a su sitio. Dejarle revolcarse o no, yo creo que depende de la situación, pero en principio caminarlo es lo mejor.
No, pero decías las distintas teorías, al final, bueno, pueden ser buenas unas y otras, ¿no?
Claro,
¿no?
En este caso, hay varias
posibilidades,
depende,
¿no?,
del caso, yo creo.
Muy bien. ¿Se dan muchos casos aquí o no?
Sí que sea. Y siempre son urgencias, son fines de semana, son por la noche.
Vaya.
Son... Claro, son urgencias. Siempre es una urgencia. Un cólico siempre es una urgencia. Siempre.
Sí que es hora que sigue, pero...
Ya, claro.
Sí que es hora que sigue, sí que es día que sigue. Un cólico sí que es muy importante agafar-lo les primeres hores, els primers símptomes. Jo he dit, per sort, na Gemma, hi va haver-hi un diumenge, un cavall que en aquell moment estava en mans meues, no? Me'l va salvar... I tot va ser perquè el meu germà estava al migdia allí i em diu, Antonio, diu, mira que el cavall no està bé, que el cavall no... havia menjat a feia 5-6 hores i va haver-hi una Gemma, ràpidament va actuar i sí que amb un parell d'hores el van poder tenir solucionat, però si aquest cavall per mala sort mos agafa un diumenge que tu estàs a dinar a un restaurant i es ves fet les 6 o les 7 de la tarda, potser aquell cavall el véssim trobat mort.
Claro. De todos modos, Gemma, hemos hablado del caso extremo, que sería la intervención, sería el caso extremo, que,
sí.
O el caso ya de vida o muerte, ¿no? En este caso. Y los otros casos, es decir, cuando hay tipos de cólicos que se pueden curar de otra manera,
sí,
con medicación o con
médico.
Tratamiento.
Sí, lo primero es descomprimir el estómago, luego buscamos la causa mediante palpación rectal, se puede palpar un poco el intestino a ver si es que está mal colocado, si hay una impactación de heces o algo por el estilo. Y una vez que ya tienes el diagnóstico hecho o encaminado, el caballo estabilizado, algo de antiinflamatorios también es necesario. Fluidoterapia ayuda muchísimo porque
al
hidratar todo es un suero, poner un suero en una vena o incluso poner hidratación en el estómago si hay un pequeño tránsito de agua con sales minerales. Al hidratarlo todo el intestino vuelve a moverse, al quitar la presión del estómago el intestino se mueve y hidratar. Este es lo poco que tenemos que hacer en el campo. Es un poco suerte también.
Pues muy bien, la verdad es que muy interesante, ¿eh? Bueno, es que cada miércoles tenemos algo interesante, ¿no? Pero en cualquier caso, siendo una dolencia de estas características y en las que, bueno, pues se puede producir la muerte del animal, es importante que hoy nuestros oyentes hayan captado un poco toda la información que nos ha ofrecido nuestra veterinaria particular, Gemma Soto. Gracias, Gemma.
Gracias.
Bueno, anem a Ses Carreres de Son Pardo, ràpidament,
sí, sí, sí,
perquè llavors tenim que parlar en Naitor.
Jo suposo que tenim Naitor, no sé si el devem tenir en ventena.
El tenim ja en ventena?
El tenim en ventena, sí, perquè liderem la seva carrera, que és de ses que tenim, avui, no?
Molt bé. Naitor, sí. Cívico, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bones tardes i enhorabona. Això de votar Son Pardo no aconsegueix tothom.
Hombre, és una experiència que tots els eivissans quasi volem, no? Mm-hmm.
Aprenent, debutes Son Pardo en Emerien.
Sí, en Emerien. Ell manava en Emerien, que és segur que normalment ell sol manar, segur de la seva propietat, una aigua que a més va ser ell, és que va insistir per comprar-la, vull dir que no...
Aitor, explica'm-nos abans que en Toni ens doni resultats, que està impacient ja per fer-ho, però explica'm-nos com te va anar, com va anar la cosa.
Hombre, va ser una carrera un poc difícil, perquè no la vàrem poder lluitar, perquè me varen fer votar Segu la partida, i, bueno, la primera sortida Segu va sortir bé, però és que sortia davant jo, sortia molt lento i no em va deixar partir fort. I aquella l'anul·laren. I després la segona, jo em vaig fer un poc més per avall, però no sortia exactament darrere ell. I clar, es que duia dins d'eo, que era en Toni Frontera, en su làtigo, m'anava picant tocs en el cap de Segu.
Vaya.
I Segu em va acceptar uns quants, però llavors allà va dir... Ja
no vull més, no? Molt bé, Aitor, amb aquesta primera experiència, tu m'imagino que tens ganes de repetir, no? Tens ganes de tornar-hi.
Me va quedar un gust que m'agradaria de tornar-lo a repetir.
Escoltam una mica en Toni, que ens explicarà aquesta carrera, els resultats. No. Toni, i així Naitor te sent, a veure si acerta o no acerta.
Acertar serà un poc difícil.
Vinga, anem. Naitor, tu escolta una mica i llavors parlam.
No.
Vinga, Toni.
Sí que hem de dir, bueno, que efectivament la sortida d'aquesta carrera, que era aquest dia era la tercera carrera de Son Pardo, una Premium, on hi havia bastant de sous, hi havia 7.000 euros a repartir.
Sí, com els 900 aquests de...
Sí.
De la cinquena va ser una sortida
un poquet complicada.
Quin problema tenim, Toni?
No tenim les imatges.
Que no són les imatges adequades.
No passa res.
Comenta-li. Les 7, eh?
No,
les 6. Anem a les 6.
Però bueno, d'igual.
Anem a fer-ho bé. Anem a la carrera adequada. Anem a comentar.
Però bueno, va ser una sortida un poquet complicada, on aquestes dos egos sí que es medien a un grup... a un grup de contrincants bastant forts, però sí que de nivell nacional. Vull dir, corrien contra cavalls com la Lluna Plana, corrien cavalls com Nunder de Sí, que havia fet premi també en el Gran Premi, Naina de Font, Narian Nalés, Naventada, JP, vull dir, cavalls d'un nivell...
És o no, les imatges? No tenim bé, però bueno,
no passa res,
tenim imatges que acompanyen el text, que mos comenta en Toni Benet, i ja està.
Sí que jo em van...
Quantes carreres han de comentar?
Bueno, comentarem aquesta que és la que corria Naitor, sí. Llavors aquí va haver-hi dos carreres més que corrien
eivissencs,
cavalls de propietat eivissenca, i a més un d'ells també el manava un eivissenc, no? Però...
Amb aquesta sisena, com va quedar Naitor?
Amb aquesta sisena, si no vaig equivocat, i si no que em faig el contrari, Naitor crec que va fer 8, no, Naitor?
No, jo vaig arribar més endarrere.
Es 8 va fer ton pare.
Sí, el 8 va ser el meu pare.
Ton pare i tu vas arribar un poquet més endarrere.
O sigui, en Joan Cívico es 8 i tu com quedares?
És que la partida jo vaig quedar 100 metres endarrere, sí, i sí. Quan el vaig agafar ja havien fet una curva i una recta, quasi, quasi.
I quants acabats competien en la carrera?
16.
16, déu-n'hi-do,
sí, eh? Allí sí que hem de dir que el nivell és bastant més alt.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, 16 cavalls.
No, és complicat. Sí que hem de dir que jo... de Nameriem sabíem que anava un poquet més baixa de forma perquè si l'hivern passat va estar en molt bona forma i un cavall no sempre pot aguantar anar 100%, però sí que m'esperava d'anar loca aquí, m'esperava, vam fer 5 o 6 dies de rècord de la pista de Sant Rafel, com havia fet, fent 14, sí que m'esperava d'ella una carrera molt més forta, i més pensant que aquest Tego, les vegades que ha guanyat aquí Sant Rafel, ha estat rematant en el darrer, vull dir, cosa que aquesta setmana per jo em va defraudar un poc. Vaig trobar que va trobar la pista de Son Pardo grossa, que no és el que m'ho sol passar en altres, que quan anem a Mallorca sempre m'ho trobem un poquet la pista grossa. No sé si Naitor, que estava allí, que també és que se n'han cuidat aquest Tego, m'ho pot dir que si és el mateix o si com va veure ser ell mateix també, no?
Naitor.
Hombre, segur, com a Mèriam li va tocar un molt mal número. Ens van tocar el número 13 i el número 14, i clar, amb aquests números, quasi que la partida ja tenen molt perdut. I ella va quedar darrere de tot, i va anar amb el munt tot el temps, darrere, i els darrers 500 va fer un remat per fora, i bueno, va poder arribar a estar tot 8.
Molt bé. Bon, Héctor, la veritat és que no tenim temps per més. Mos queda alguna cosa més que comentar?
Bueno, sí, hem de dar les ferradures que aquesta setmana...
Val, Héctor, que enhorabona per aquest debut a Son Pardo.
Gràcies, gràcies.
I a veure si vens a visitar-nos un dia d'aquestos. Eh?
Sí, quan vulgueu.
Molt bé, Héctor, gràcies, una abraçada.
Vinga, bona tarda.
Bé, abans d'entrar en les ferradures, hi tornem a cursets?
No, de moment aquesta setmana comença un curset d'Hípica, de muntura, que també el fas consell, no? Sí. I que l'organitza les quadres d'Espuig i les quadres Horts, m'apareix, o alguna cosa així, si no vaig equivocat. És un curset d'Hípica, de muntura, no té res a veure en suminitro.
Però s'hipòdromo.
No. Les quadres d'Espuig de Santa Lletruris i les altres, no sé exactament on són, tampoc no he pogut mirar, i que sí que...
Ibiza-Gorsis.
Molt bé, anem amb publicitat i anem ràpidament en ses ferradures. Molt ràpid. Anem amb publicitat.
Chico i Cati, CB. Distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Telegràficament, ferradura d'or.
Or, en Quick Williams i en el seu manador, Antoni Marí, Antoni Gelos, com el coneixem tots, per haver aconseguit aquest primer.
Aquest primer.
Plata. Per jo, Valiant d'un Suà, per fer aquesta carrera que va fer bona amb Antoni Carreras, i segon, Nodin Black, que també va ser espectacular.
I s'ha rovellada
per jo aquesta setmana, encara que venguen de Mallorca en els comissaris, una per un parell distanciaments, un parell estrictes per trot irregular, cosa que està a Eivissa, sempre hem de pensar en això. I llavors altres...
Els de Mallorca també s'equivoquen. Gemma, gràcies. Molt interessant el d'este miércoles. Gràcies, Toni Benet. Tornem dimecres que ve, en aquest temps de trot d'èxit. Volies comentar alguna cosa més o no?
Sí, volia dir que, bueno, que gràcies a la penya bètica, que mos escolta cada diumenge i que...
Ho deixem aquí. Tornem dimecres que ve. Molt bones tardes. Sí.